Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Xavier, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia i bona hora.
A través de Fragment Editorial, ho hem dit a la portada, publiques aquest Una Cristofania. De fet, és, ho hem dit també aquests dies, és el 12è títol de la col·lecció de l'òpera Òmnia de Raimon Pàniker i és el segon que està dedicat al cristianisme. Ara parlarem del llibre, de les dues parts que té ben diferenciades, però primer de tot, com sorgeix la idea de fer aquest llibre, de parlar, en aquest cas, de Raimon Pàniker, del seu llegat i de tot el que representa, el que va representar?
Bé, de fet, aquest llibre, com deies, forma part de l'obra completa de Raimon Pàniker, que ell mateix va preparar en vida. És a dir, que és una obra completa no fet pels hereus o autors, en aquest cas, sinó que ell ja va dissenyar els diferents volums que composava la seva obra completa. No, recordeu que ell té escrits com 1.500 articles i més d'una cinquantena de llibres. I aleshores és una obra completa amb una selecció feta expressa per ell mateix. No? I aleshores bé, va publicant en català Fragmenta. De fet, l'edició primera és en italià, seria l'edició que a la qual nosaltres ens devem. Però ell va voler també expressament que la segona edició fos en català, abans que sortís la castellana i l'anglesa. I això també és interessant dir-ho, no? És important dir-ho perquè ell tenia bueno, aquesta idea expressa, no? Llavors, aquest és el volum dedicat al cristianisme que està composat de dos toms, no? I ara Cristofania és el segon tom, el primer és la tradició cristiana. Aquest és l'únic volum en el qual els textos més o menys estan situats cronològicament. I llavors, des dels anys 40, els primers articles, els primers textos, fins a l'any 2000, que bueno, s'integra doncs, aquest últim llibre de Pànic, que és la plenitud de l'home, una cristofania, que de fet és la seva confessió de fe cristiana, ja ben passat per l'hinduisme i pel budisme. Però vull dir que és molt interessant perquè es veu la seva evolució també, tota l'evolució del cristianisme panicarià, si es pot dir d'aquesta manera. No? El primer volum està composat per dues parts, on hi ha els textos escrits abans del concili, una primera part, en l'època potent de la seva pertenència a l'Opus Dei, no? I la segona part ja comença a haver articles postconciliars. I amb aquest segon tom, la Cristofania, de fet, són els textos escrits una vegada ja Pànica s'ha retirat a Tavertet, a l'any 87. És a dir, l'any 87 ja té la jubilació de la Universitat de Califòrnia Santa Bàrbara, i aleshores la casa de Tavertet ja l'havia adquirit a principis dels 80, però s'instal·la definitivament a l'any 87 a Tavertet. I aleshores aquí recull la primera part està format per uns quants articles, i després la segona part és aquest text que va tenir força incidència quan es va publicar en castellà l'editorial Ciruela, que és la plenitud de l'home, una cristofania, és la segona part.
Parlem precisament d'aquests textos, no? I d'aquesta cronologia, de fet, que, com dius, està d'una manera ordenada que permet veure la seva evolució i el seu pensament, no? D'una persona que el que feia era abraçar les altres tradicions religioses, però sempre amb la fidelitat al cristianisme, no?
Sí, sí, ell és molt fidel a la tradició. Ell és molt fidel, evidentment, a la tradició evangèlica i als pares, grecs i llatins, sobretot també cal tenir en compte que té molt, molt, molt present els pares grecs i això li dona una dimensió al cristianisme que a vegades oblidada pel catolicisme, és a dir, pel cristià catòlic romà, com si diguéssim llatí romà. I això em fa sovint referència a ell. Amb l'ortodoxia grega podem dir que hi ha un sentit còsmic que a poc a poc es va perdent en el cristianisme llatí catòlic. No? I en aquest sentit, però això és present des dels inicis, present des dels primers textos. És a dir, que tot i que veiem una evolució en aquests dos toms, podem tornar amb aquests textos primer dels anys 40-50 i veiem que el pàniker que trobem en el, dels anys 90, que seria l'últim text, no? Que surt amb aquest, amb el segon tom, hi ha una fidelitat. Hi ha una fidelitat. Tot i que ell ja mira, que ell sempre diu, cap a una cristiania, el tercer mil·lenni, doncs la tradició sempre és present, eh? És a dir, és molt fidel, i llavors tota persona que hagi més o menys llegit, en fi, no sols hi ha la tradició a través dels evangelis i les cartes de Pau, etc., sinó també que ha llegit una mica de teologia, veurà que és molt fidel, molt fidel. Bueno, hi ha una anècdota, que no sé si la coneixeu, que ell va voler enviar aquest últim text en Benet XVI. Les persones allegades, les persones properes a Raimon, li van desaconsellar que ho fes. Però ell al final li va enviar, la plenitud de l'home, una cristofania. Uh-huh. I va tenir resposta, en Benet XVI.
Quina va ser la resposta?
Papa, va tenir resposta. Li va dir que sí, és a dir, com li va transmetre que sí, que ja hi estava ell també, penseu que Benet XVI és un gran teòleg, és a dir, de fet es van conèixer a Alemanya, de fet ell van coincidir Ratzinger, Hans Kinn i Raimon Pàniker. I aleshores ells, malgrat les seves diferències, sempre van tenir-se molt de respecte, perquè Benet XVI també en aquest cas és un gran teòleg, com el Hans Kinn i Raimon Pàniker. No? Però llavors li va venir a dir que és un llibre que tindrà incidència temps a venir. És a dir, no és per ara, és per al futur. Tot i que Pàniker sempre deia que l'esperança no és del futur, sinó que és de l'invisible. Doncs bé, hi ha aquí Pàniker, en aquest últim text, que ja dic que ha escrit en els anys 90 a Tavertet, o que és, sempre repeteix que és una reflexió que va tenir durant tota la seva vida, l'esperança és de l'invisible, no del futur. És a dir, que és un text adreçat amb aquesta cristiania, ell diu una cristiania, és a dir, ell diu, si el primer mil·lenni va ser el de la cristiandat i el segon del cristianisme, el tercer mil·lenni ha de ser de la cristiania.
No, llegir Pàniker i l'evolució constant dels seus textos és una mica com plantejar-nos aquesta renovació que ell proposa constant de la fe cristiana, no?
Sí. D'alguna manera, ell pràcticament durant tot el llibre, i ho diu diverses vegades, eh? És a dir, ell parla de que, bueno, ell també col·loquialment deia sovint de que la pregunta no és si un altre món és possible, sinó que aquest és impossible. I aleshores fa falta una metanoia, fa servir aquest terme, una metanoia, un canvi de ment, un canvi d'esperit, una conversió, s'ha traduït de moltes maneres, eh? És a dir, hem de canviar, si no, la humanitat se'n va en orris. És a dir, i això es present durant tot el llibre. És a dir, ell presenta aquesta, el que anomena aquesta cristofania, aquest cristianisme renovat, com deies ara tu ara, perquè és necessari, és imperible. I què vol dir això? Bàsicament ve a dir que en els últims 500 anys el cristianisme occidental ha anat perdent una cosmovisió més profunda que ens ve de l'antiguitat i que és comuna a moltes tradicions. És a dir, ell diu el món no redueix a matèria inert, ni els humans som micos evolucionats només. I ho expressa d'aquesta manera. Sinó que la realitat sempre hi trobem tres aspectes, que és el que en diu ell la intuïció cosmoteàndrica. Hi ha un aspecte físic, material, un aspecte conscient, humà, i un aspecte diví, el sagrat, el numen, el misteri, l'esperit. I aquests tres aspectes estan tot. És a dir, no és que siguin tres dimensions, sinó són tres aspectes constitutius de tot ésser. De tota realitat hi ha aquests tres aspectes. I d'alguna manera Occident ha anat, Déu es pot prescindir, és una hipòtesi prescindible, després, al final, tot i que, per exemple, Descartes ja, ell deia que no existeix la matèria extensa, però també la substància pensant, és a dir, per ell, que Descartes, el pensament també era substància, no era quelcom, no? Però Occident, al final, redueix la ment a simples connexions neuronals, no? redueix la ment, el pensament, la consciència a pura matèria. I aleshores és aquest és el que Pàniker, en tota la seva obra, ja existeix això, de fet, la seva el seu primer text important és la síntesi de l'univers que va escriure a la revista Arbor, fundada de l'Opus, i que ell hi participava, doncs ja ho deia. És a dir, ell va recuperar aquesta tradició que ja dic, que és comuna pràcticament a totes les altres cultures. De fet, diu, això ja ens ve del Paleolític. Els humans ja deien que el món està composat del cel, la terra i el món dels humans entremig, que fa la connexió entre el cel i la terra. No? I això és una mica el fonament o allà on es basa per proposar això que ell anomena la cristofania.
De fet, també una de les idees constants del llibre, dels seus textos, de les seves reflexions, és que les religions no competeixen entre elles, no? Mai han de competir.
Un dels signes del temps, dels temps actuals, és la interculturalitat, això és evident. I la seva, és clar, ell n'és el símbol, pràcticament el paradigma, no? Perquè la seva naixença ja li va donar, no? Aleshores, ja des de petit, ell explica, no?, que son pare pues, llegia amb la Barcelona catòlica, cristiana i occidental, doncs llegia fragments de la Bhagavad Gita i amb sànscrit, que després va aprendre sànscrit posteriorment, no? I aleshores, clar, ell ja d'entrada ja és un fruit d'aquesta interculturalitat que és inevitable avui dia, no? Clar, això durant tot el segle XX s'ha anat accelerant. I ara, tot i que ell es va a la Índia l'any 54, el primer viatge, i aleshores és famosa aquella frase, doncs me'n vaig anar cristià per descobrir-me hindú i torno budista sense mai haver deixat de ser cristià, no? Després també afegeix que com un home modern, i esclar, ell soc una persona educada en el món contemporani, modern, científic. Això també és un detall que a vegades en Pàniker no es recorda, que ell té uns textos escrits precisament a Harvard sobre ciència. Ell està, perquè evidentment és doctorat a més en química, però a ell li interessa la física relativista d'Einstein, la física quàntica, i fa algun article sobre això. És a dir, que també aquesta tradició científica moderna també la integra dintre de la seva cosmovisió. La interculturalitat és inevitable, i això, aquesta trobada interreligiosa i intercultural ens porta a una trobada intracultural o religiosa. És a dir, si jo faig el viatge cap al món hindú, no puc tornar igual. Torno diferent i això em replanteja aspectes de la meva pròpia tradició. I a més, em fa veure coses que no les havies vist mai, de la meva tradició, és a dir, em fa veure coses de la meva tradició, en aquest cas el cristianisme, que no me'n hagués adonat mai si no hagués fet aquest viatge, si no fes aquesta peregrinació. De fet, Fragmenta, no fa, suposo que el recordes, va publicar fa uns anys enrere un text d'un teòleg amic de Pàniker, Paul Nitter, que el títol deia... sense Buda no podria ser cristià, que és molt eloqüent. És a dir, i en aquest cas, aquest amic de Pàniker, Paul Nitter, explica això, no? És a dir, com va renovar la seva pròpia fe cristiana passant pel budisme. Però no passant pel budisme només com llegeixo quatre llibres, sinó en el cas de Pàniker i d'altres persones, no?, que passen pel budisme o per l'hinduisme existencialment, no només intel·lectualment. De fet, aquesta és una crítica que li fa Pàniker a Hans Kim.
Era un personatge, era Raymond Pàniker una persona incòmoda per a tothom, en el sentit...
Per tothom, no? Sí. Incomoda els hindús, incomoda els budistes, i incomoda els cristians i els moderns.
És per aquest qüestionament, no?, constant.
Sí. De fet, hi ha aquesta obra mestra, per mi, és una obra mestra, és una obra imponent i única, és l'experiència vèdica, on Pàniker, en els anys 60, treballant amb tot un seguit de persones, quatre dones sobretot, va elaborar una antologia dels Vedes, és a dir, les escriptures hindús, que el subtítol diu Per l'home modern. És un text que, esclar, està escrit per un sacerdot catòlic a la Índia. Però els hindús, això els incomodava.
Sí, sí, sí.
Però a més, sent també, com ara deien, que és molt fidel a la tradició cristiana, a les escriptures i als pares grecs i llatins, etc., allà també era molt fidel a la tradició vèdica. I aleshores el sorprenia aquest text. El silenci del Buda, que és la seva immersió en el budisme, també alguns budistes diu aquí hi ha quelcom nou. És a dir, Panikkar sempre ens... ell va un, dos, tres, quatre esglaons més amunt que nosaltres.
Sí, sí,
i llavors sí. Té un horitzó diferent. Bueno, més enllà, si es pot sí. dir més enllà.
Diguéssim
més
que, no, enllà. Que no està al nostre abast.
Però ens assenyala moltes coses. És a dir, d'entrades no és el nostre abast. Per exemple, jo recordo quan vaig llegir precisament La plenitud de l'home, que repetia constantment quan deixarà el cristianisme de ser monoteista. I esclar, llegeixes això i dius, aviam, què em vol dir aquest home? Ah. No? I amb això, i en té moltes d'aquestes. És a dir, sempre és en aquest sentit, s'ha dit que Panikkar, entre altres coses, és un visionari i és un profeta. I és el que deia de Benet XVI. És a dir, sí, estic amb tu, Raimon, com si diguéssim, però això és pel demà. Clar. Encara no és per avui. Avui encara això no som capaços poder
d'assimilar-ho,
de pair-ho.
Sí, sí, d'assimilar-ho.
Pair-ho. No? Ho hem d'anar pensant amb el sentit de sospesar. Ell, per exemple, deia que pensar és agafar les paraules, aquestes paraules vives, que és el nom del vostre programa, no la paraula viva, que ell sempre feia aquesta distinció entre vida en minúscula i vida en mayúscula, no? Doncs aquesta paraula viva l'hem de quan llegim i quan sentim algú que és realment aquesta dimensió viva de la paraula, això s'ha de sospesar, s'ha de pair, s'ha de rumiar. En català tenim encara aquest rumiar, no? De les vaques, no? És aquella cosa que s'ha de digerir, eh? Llavors això té el seu temps, té el seu tempo, no? I necessita un temps, no? I en aquest sentit, Panikkar diu, és difícil, la pregunta a vegades se'm va, és Panikkar, és difícil? No, perquè escriu molt clar. És una escriptura, no té una retòrica d'aquests filòsofs que abans no entres en la retòrica seva, doncs costa molt, sinó que Panikkar escriu molt clar. El que passa que...
El que diu, no?
El que diu...
Es transcendeix.
Et fa aturar. És a dir, estàs en un paràgraf i de sobte, aviam, què passa aquí, no?
Sí, sí, sí.
No ho entenc, això. No? Però, i llavors el seu biògraf, aquella biografia que va sortir fa anys enrere, diu que l'escriptura de Panikkar, en aquest sentit, és transformadora.
Xavier, m'has esgotat el temps. Ha estat un plaer que...
La meva digressió, les meves extenses digressions. No, perdona, però és que m'entusiasmo. En Panikkar, m'entusiasmo perquè, bé, és entusiàstic.
I has contagiat els oients també del Paraules de Vida, d'aquest entusiasme, Xavier.
Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.
Adéu-siau i fins una altra.
Paraules de Vida amb Emili Pacheco.